but I never had you.
Per John Lennon, la seva mare sonava d'aquesta manera. Per a Jessica Chastain, a Secretos de un matrimonio, ser mare era una part integral de la seva descripció com a persona.
I am a woman, I'm married, I am a mother, I am 40, I'm in tech. Okay, what else? I'm a mother, obviously.
Per la religió cristiana, la mare era verge, intacta, perfecta. Per Alfred Hitchcock, una psicòpata. Per Penélope Cruz, el motiu pel qual guanyava la Copa Volpi al Festival de Venècia.
To two other parallel mothers in my life. My mother, Encarna, I love you, mamá. And my mother-in-law, Pilar Bardem. Esto va por ellas dos y por todas las madres.
La història i l'art ha penjat moltes etiquetes sobre les mares, referents, ídoles, muses, originàries d'un mal, absents, sempre des d'un punt de vista d'algú que les mira des de fora, però cada vegada també més s'explica la maternitat des de dins i no com un paradís. Això és el que ha fet l'actriu, mare i ara també doula, Andrea Ross, en el seu nou llibre, Lo hago como madre mente puedo, un llibre en què no només divulga sobre la necessitat d'explicar què significa ser mare, sinó amb el qual també comparteix la seva experiència personal. Avui ens visita el suplement l'Andrea Ross. Bon dia, Andrea, què tal?
Bon dia, Roger. Bé, encantada d'estar parlant amb tu.
A veure, dius que maternar és un acte revolucionari. Què vol dir això?
Ai, que maternar és molt fort. Maternar implica moltes coses. Acompanyar la primera infància ho pot canviar tot. Si cuidem la infància i els hi donem amor i respecte, quins adults sortirien, no?
Tu dius que no suportaries que els teus fills et veiessin només com una mare, no?
Sí. Clar, perquè ser mare és una part de mi, però només una. Llavors m'encanta, però per mi és important també que entenguin que sóc més coses, que m'agraden moltes altres coses.
Com vols que et vegin ara? Com una actriu, com una doula? Ho dic perquè aquesta vessant ara l'estem descobrint molt amb tu, però fins ara et coneixíem com a actriu, no?
Sí, el que passa que m'agrada fer les dues coses i les dues coses se'm donen bé. M'agradaria que els meus fills entenguessin que la vida és llarga i que podem canviar d'opinió diverses vegades i podem tenir diferents talents.
Una mare és la persona que apareix o és la persona que cria?
Ah, aquesta és com la gran pregunta. Per mi és la que apareix, però també és la que cria. Depèn de cada situació, clar.
Una de les coses que l'Andrea Ross estableix en aquest llibre és que cap mare pot criar sola, no? I que les dones no estan fetes per viure la maternitat en solitari. Em pregunto què pot significar per les mares solteres que decideixen ser mares elles soles.
Clar, és que per elles, que també les acompanyo, és tremendo estar realment soles. Quan dic que no es pot fer sola, no vull dir que s'hagi de fer amb una parella, vull dir que s'ha de fer amb una xarxa efectiva que sostingui a la mare. Si la mare ha d'encarregar-se de la criança, de la logística i de tota la seva vida, és insostenible.
Sí que hi ha un moment que parles del rol dels pares, no? I dius que no pot ser només el de cuidar el nadó, sinó que sobretot ha de cuidar de la mare, el pare.
Exacte. És com el rol principal que necessitem quan la dona acaba de parir, no? Que la parella estigui cuidant a la mare. El que passa que, com que no tenim referents, si les mares tenim pocs referents, els pares, ja ni te cuento, no? De pares presents, llavors costa entendre que el rol és aquest, cuidar la mare i cuidar la logística de la casa.
Dius que ja no ets feminista.
Bueno, no. Bueno, hem tingut converses sobre això amb bastantes persones. És que el feminisme està en un moment una mica crític, no? Molt polaritzat. Sí, clar que sóc feminista. El que passa que defenso una cosa molt concreta, que són les mares, i la resta de feminismes considero que no en sé prou per parlar-ne. Llavors parlo del que en sé, del feminisme maternalista.
I per què dius que tu havies replantejat tot això?
Perquè en un moment sí que vaig arribar a pensar, en plan, vale, doncs les mares no són feministes, no? Si el feminisme no mira per les mares, però després em vaig adonar que sí que hi ha un feminisme que mira per les mares, no? És el bo dels feminismes, que hi ha espai per totes.
Luego como madre mente puedo, on relata l'experiència com a mare de l'Andrea Ross. Tu has tingut dos fills, no?
Sí.
Quants en tenen ara?
Dos i quatre.
Dos i quatre. I suposo que amb aquest ho faig com puc, és una frase que t'has anat repetint al llarg d'aquests 4 anys,
bueno,
no?
Clar, he sobreviscut, segueixo sobrevivint a dia d'avui. M'he dutxat amb els dos a dins del lavabo.
T'has sentit molt assenyalada?
Al principi sí, fins que vaig estar segura del que estava fent. Les mares al principi, com que fem el que podem i no sabem el que estem fent ben bé, pues sí que la mirada de fora ens entra com coseta. Però a la que saps el que estàs fent, ja comences a relaxar-te.
Crec que tu vas ser mare amb 23 anys, no?
Exacte.
Que això és...
raro.
Més jove del que és habitual ara, sí, per la nostra generació.
Sí.
Això d'alguna manera també condicionava com la gent analitzava la teva maternitat?
Absolutament.
Per què?
Perquè jo quan em vaig quedar embarassada, a mi tothom em donava el pèssame. Era com, em sap greu, no? Es fot tota la teva vida en l'aire. I llavors sí que hi ha molta infantilització. O sigui, hi ha infantilització en general quan ets una nena de 23 anys entrant a les consultes de ginecologia i et tracten una mica de pobreta.
Escolta'm, a tot això, tu expliques també que t'has sentit jutjada per aquestes decisions. Tothom segurament explica com de meravellós és tenir un fill, però ningú diu gaire com de difícil ho és, no, Andrea?
Clar, bueno, perquè t'expliquen que és només llum i la llum sense la sombra doncs no existeix. Llavors, convertir-se en mare és un procés emocional i psíquic molt bèstia. Llavors no podem pretendre que sigui de color rosa.
Després hi ha aquest fenomen, si m'ho deixes dir així, de l'instamamis, no?
Ai, sí. Què fem amb això?
Bueno, clar, és que... l'instamamis, bueno, per mi l'instamamis és aquesta falera de penjar només el teu fill edulcorat, no?
Sí.
I tots els moments meravellosos de la maternitat.
Clar, bueno, és que abans es feia a les revistes i ara es fa a Instagram. Vull dir que és com... és l'apèndice, no? És el següent. Sí, bueno, és guai ensenyar-ho tot de color rosa, les cases ordenades, tothom feliç, però no és veritat.
Una d'aquestes coses que expliques al llibre és que va ser mare amb 23 anys, que la gent assumia en aquest cas que era per un accident. Tu què responies quan et deien això?
Primer em vaig quedar una mica en xoc perquè em va sobtar molt que la gent estigués trista quan jo estava feliç. Però després m'enfadava perquè em frustrava molt que no em veiessin com una adulta responsable prenent una decisió conscient.
I durant tot el procés de l'embaràs, dius que et vas sentir molt infantilitzada també, no? Un terreny molt hostil. Per què?
Sí, perquè sembla que quan et quedes embarassada ets tonta i llavors no saps res i t'ho han d'explicar tot perquè ets tonta i llavors així és com et tracten sempre els ginecòlegs, moltes llevadores. Bueno, t'han d'explicar ara et toca fer això, ara et toca fer l'altre, ara has d'aprendre això, ara has d'aprendre l'altre, però sembla com que tu sola, per tu mateixa, no pots arribar a cap conclusió.
I aquesta manca d'acompanyament era psicològica, era mèdica?
Emocional, bàsicament. Emocional. Sí, com que el personal mèdic no està format per acompanyar les emocions i no està format i no és conscient de que el procés d'embaràs, el procés de matrescència, que és com es diu aquesta transformació de dona a dona més mare, és un procés emocional molt delicat que requereix de molta prevenció perquè estem en un estat amb unes depressions postpart que fan por.
Què ofereixes tu per combatre això?
El que jo ofereixo són fer cercles de dones i parlar. Bàsicament això és el que serveix més com a prevenció, perquè si no narrem, no integrem la vivència. I això és el que passa a les mares, que no expliquen, no nombren, no relaten un discurs, llavors no poden integrar el que els està passant emocionalment.
Segurament amb la pandèmia tot això ha empitjorat, no?
Sí, clar, perquè ara ni ens toquem. Ara ens mirem poc, ens toquem menys i, a més, ara les embarassades estan tenint sessions amb llevadora telefòniques, vull dir que no les toca ni la llevadora.
Ho has detectat, això, aquests últims 2 anys, tu?
Sí, ho he detectat amb les dones que acompanyo, però hi ha estudis que va treure la Vall d'Hebron dient que en pandèmia el 50% de les embarassades estava amb sintomatologia de depressió i ansietat. Todas las
T'agrada Rigoberta Bandini o no?
Em flipa la Paula, sí.
Us coneixeu?
Sí.
La Rigoberta Bandini ens explicava fa uns dies, la Paula Ribó, que va ser mare just quan el seu projecte musical començava a prendre forma i enlairar-se, i va veure que ho havia fet tot de cop, no? En el teu cas, Andrea, tu ets actriu i compagines tot això amb aquesta maternitat, evidentment. Vas patir per si els 23 anys suposava una pausa o un final de carrera per tu, aquesta maternitat?
Sí, i tant, perquè a més a la nostra professió hi ha alguna cosa com que els embarassos són crònics, no? Tu una es queda embarassada i llavors durant 2 anys és com, no, aquesta està embarassada, no? Hi ha aquesta creença.
Deixa'm de trucar.
Sí.
I des que has estat mare tens més dificultat per trobar feina d'actriu?
Ara ja no, perquè ara ja he passat la fase del puerperi i llavors ara és
com... A veure, com ho li dius?
El puerperi. Comúment conegut com el postpart.
El postpart, sí.
Sí.
I per tant dius que sí, que 2 anys de dificultats i sí. Després s'ha tornat a obrir la veda, no?
Sí.
Clar, en el cas de les actrius que esteu molt més subjectes a un escrutini per tota la qüestió del físic, quedar-te embarassada evidentment suposa un canvi físic, no?
Sí, i tant. L'altre dia la Dafne Fernández ho parlava en una entrevista, deia, ara he sigut mare, llavors ja no puc ser sexualitzada, llavors ja no serveixo, no? Clar, els nostres cossos canvien, els nostres pits cauen i sí, passem a ser un altre tipus de dona ja no desitjada.
Com es lluita contra això?
Ai, amb educació. Però, clar, s'ha d'anar a l'arrel.
Tu t'has sentit també jutjada per aquesta qüestió?
No ho sé. Com que a mi no em preocupa, llavors suposo que si hi ha hagut judici al meu entorn, no l'he deixat que entri dins meu. Però sí que he passat per fases de mirar-me al mirall i dir què ha passat, no? On està el meu cos, on estan els meus pits, on està allò que tant m'agradava, però a poc a poc he pogut reconciliar-me amb que el meu cos ha fet algo al·lucinant i ara m'encanta.
Dius que hi ha una part molt important, al llibre expliques, que quan es produeix el part no només neix aquesta criatura, sinó que també neix la mare. No? Uh-huh. I poses en valor això. I després també condiciones el tenir un bon naixement o tenir una bona experiència, tant per la mare com sobretot el nadó, que en aquell moment no ho recorda, però que tu, quan li vas preguntar a la teva mare com havia estat el part, creus que la manera com la teva mare et va explicar el part et va servir després per entendre algunes de les coses que t'havien passat?
Sí, perquè jo vaig néixer amb molta violència, però clar, jo això no ho sabia. Però tota la meva generació, tota la nostra generació ha nascut amb molta violència. I sí, impacta moltíssim. El moment de naixement és quan el nadó activa el sistema d'alerta o el sistema de seguretat. En funció de com sigui el món per ell, d'hostil o no hostil, activarà un sistema o l'altre. I sí, marca la vida. Com naixem, sí.
Quan dius que vas néixer amb molta violència, per què?
Vaig néixer amb una maniobra de Kristeller, que és una maniobra que està prohibida aquí a Espanya, desaconsellada 100%, que consisteix en que la llevadora puja en un tamboret i llavors puja amb tot el cos a sobre de la mare i apreta la panxa perquè tu baixis una mica. És tremendo.
I dius que això després et va provocar una por a l'abandonament, no?
Sí, clar, jo he fet molts anys de teràpia que m'han permès entendre moltes coses, no? Però clar, el que va passar és que al néixer amb tanta violència la meva mare no va voler agafar-me després, perquè ella encara no sabia ni per on li donava l'aire, no? Havia sigut molt violentada i no va voler agafar-me. Llavors sí, això després té un impacte en com et vincules amb el món, amb la gent en general.
I després també expliques una experiència teva molt personal d'alguns d'aquests dos parts que has tingut, que és la frustració i el fracàs de sentir que no vas poder tenir, no sé si en els dos casos, un part natural.
Sí, en el segon finalment sí, però sí, també hi ha molta pressió sobre les dones a tenir un part concret, una lactància concreta, i llavors si no assoleixes aquest concret que se suposa que és el més natural, el més mamífer i el més connectada, aleshores sembla que no ets prou, que no ets prou mare, que no ets prou mamífera, que no ets prou dona, no? Res més lluny de la realitat, però bueno, quan estàs dins, sents això.
Però tu abans d'arribar al part t'havies autoimposat, potser falsament, que volies tenir un part natural?
Sí, jo pensava, clar, vull dir, si totes poden parir jo també, i he de poder sola, no? És la forma guai, és com mola poder-ho fer sola.
El que passa és que després la física o la biologia va per on va, no?
Clar, i les necessitats. Hi ha dones que necessiten ajuda, hi ha bebès que necessiten ajuda per néixer també.
I això, dius que després et va comportar una motxilla?
Durant un temps sí, vaig estar molt de temps justificant-me, com, bueno, al final va ser amb epidural, no? Com al final, com si, què vol dir el final, no? Vull dir que tot el procés és important i parir amb epidural és molt difícil, no et pots moure, és molt més complicat.
Parir et pot donar plaer?
Sí. Si entenem el plaer com una cosa més àmplia que com ho entenem normalment, entenem plaer com orgasme, i jo no parlo d'això. Parts orgàsmics n'hi ha un 2% aproximadament, però el plaer és més ampli. Al final, al part, totes les hormones que intervenen són les mateixes que intervenen quan tens sexe. Vull dir que són hormones del plaer.
Tu parles directament del part com una experiència personal, sexual.
Sí. Sí, ho és. Bueno, forma part de la vida sexual de, de les dones, no? Per això és molt interessant llegir i escoltar la Sonia Encinas, que és una sexòloga experta en maternitats eròtiques i és una passada. I sí, clar, tot el que intervé el teu cos, intervenen els teus genitals i intervenen les hormones sexuals. El que passa que tenim una mirada molt petitona a la sexualitat, llavors ens tornem una mica bojos quan diem que el part és sexual.
L'oxitocina és la nostra millor amiga durant el part. Per generar oxitocina necessitem sentir-nos confiades i segures. Necessitem carícies, petons, tons, riures, complicitat i calma. Si et ve de gust masturbar-te durant la dilatació, endavant.
Yes.
No cal afegir res més.
No cal afegir res més.
Música, doncs. It's all different today. I hear every mother say mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter. Avui amb l'Andrea Ros del Suplement parlant de Lo hago como madre mente puedo, el llibre que ha publicat. Al capdavall, una de les conclusions és que potser ens falta una mica més d'educació maternal, no?
Sí, ens en falta molta. Sí, de la fisiologia, del que passa quan ets mare, de les implicacions que té, tot seria molt més fàcil si sapiguéssim més coses.
I després hi ha una altra qüestió que l'Andrea Ros també en parla, i és... més enllà del part i d'aquests primers mesos de maternitat, crec que ets partidària de l'ensenyament lliure, és a dir, del homeschooling, que es diu, no?
Sí, bueno, soc partidària de que cadascú eduqui els seus fills i filles com consideri.
Explica'm què és el homeschooling.
El homeschooling consisteix en fer escola a casa. Llavors, bàsicament és això, en fer propostes. Nosaltres som partidaris d'això ara, en aquest moment vital, no per sempre, però sí que hi ha famílies que ho fan durant tota l'edat, fins a inclús secundària, i bueno, és una opció bastant interessant.
Però per què és interessant? És a dir, què guanya amb l'ensenyament a casa que no guanyi en una escola on els models estan avalats i, evidentment, hi ha una socialització d'un relacional, no? Importantíssima per un nen, no?
Sí. Difícil parlar d'això en 3 minuts, però... sobretot en la primera infància, del 0 als 6, del 0 als 3 més concretament, els infants necessiten estar amb els adults de referència de casa seva. Estar a casa et permet una escolta diferent. Sí, és veritat que, bueno, l'escola està avalada per moltes coses, però també té moltíssimes carències, no? Les ràtios són terribles. I entenem que els nens han de socialitzar 5 dies a la setmana, 8 hores al dia, i això és mentida. Les escoles estan per cobrir una necessitat, que és que els adults treballem i seguim produint, però els nens no necessiten tanta estona de socialització.
Com es concilia la feina amb el homeschooling? Jo dic tu com a mare, és a dir, amb aquesta opció... No?
Sí, és molt complicat, i el que fa un cop més aquesta opció és precaritzar les dones, perquè acostumen a ser les dones les que prenen aquesta decisió, llavors deixen les feines o redueixen el seu temps de feina, llavors és una opció que és veritat que, com que no està regulada, porta que les dones siguin un cop més les més precàries. Com es concilia? Fent malabars, com tot.
El que passa és que, clar, jo entenc... Tu quan vas descobrir el teatre, per exemple? Suposo que el teatre, de les primeres descobertes que fas és a l'escola, relacionant-te amb la resta d'alumnes, no?
Sí, el que passa és que les criatures que estan a casa no estan només a casa, Vull dir que la xarxa de homeschoolers és enorme i hi ha moltíssimes activitats i trobades per socialitzar.
On et podem seguir una mica més per conèixer tot això, Andrea?
A Madre Mente.
A Madre Mente. Això és un perfil d'Instagram, un web.
Sí.
D'acord. I, a més, l'Andrea està treballant, no? Tornes
sí.
a treballar de valent.
Sí.
I a Netflix ara fa poc que s'ha estrenat la pel·lícula A 10.000 quilòmetres de la Navidad. Explica,
sí.
explica.
Una bona pel·li navidenya, comercial, molt cuqui, i ja està. Molt bonica.
Però aquesta primavera també seràs a la Villarroel, no?
Sí. Ara estic de gira, amb una teràpia integral, i el juny arribem a la Villarroel, sí.
Una teràpia integral amb la Cristina Clemente i el Marc Angelet, amb l'Abel Folk, el Roger Coma i l'Àngels Gunyalons. Han vingut els teus fills al teatre, ja, o no?
Han vingut a jugar. A veure'm en funció, no, però a jugar, sí, i tant.
Clar, deu ser una experiència també veure la mare de l'escenari, no?
Sí. No sé si estic encara preparada per això.
Andrea Ros, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Luego como madre mente puedo, l'últim llibre que també podeu trobar de l'Andrea. Moltes gràcies.
Gràcies, Roger.
Ara fem una petita pausa i de seguida tornem al Suplement. Fins ara.